Bon dia, són les 10 i 3 minuts i això és el Faves Comptades. Salutacions! Comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa, conduït per Aiman Triqui, el control tècnic, i sota la batuta de Carme Reverte, de qui us parla, Alba Triador. Avui és dijous, 16 d'abril, i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients. Començarem amb una bona dosi d'actualitat amb la tertúlia ciutadana, avui amb Robert Sabé, Juan Merino i Montse Moral. I afegirem una dosi de cultura amb una conversa amb l'artista santcugatenc Kat Mayer, que aquest abril publica el seu primer disc, Revelación, del que forma part la cançó Se fue, amb el videoclip gravat al claustre del monestir. I després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat. Ho farem amb un polsim de salut per descobrir quants tipus de fibra hi ha en els aliments i què ens aporta cadascuna. En parlarem amb la nutricionista Berta Martínez. I afegirem una mica de música amb l'espai de l'Escola Conservatori de Sant Cugat, on descobrirem tots els detalls del concert homenatge que preparen en homenatge al desaparegut professor i pianista Oriol Espuny el pròxim 28 d'abril. Ja ens acomiadarem amb un capítol de l'ensèrie, amb un repàs de l'actualitat de la cartellera digital, amb estrena, recomanacions i tot el que cal saber sobre el món de les sèries. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.
Faves comptades.
I quan passen 5 minuts del punt de les 10 del matí, el Faves Comptades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat i l'actualitat des de diferents punts de vista. Avui posarem el focus en la reducció de la jornada laboral que arriba per als treballadors de l'Estat en 35 hores setmanals. Per abordar aquesta qüestió, ens acompanyen a l'estudi Ramon Barnils, el Robert Sabé, veí membre del Consell de Barri de Mirassol, el Juan Merino, veí i activista de la Floresta, i la Montse Moral, farmacèutica i rotària. Molt bon dia, benvinguts.
Bon dia.
Molt bon dia.
A vosaltres ja us han encaixat ara aquesta reforma.
Sí. Eh?
Molt tard.
Com a mínim en primera persona, vaja. Sí, sí. Però no de la gent que us acompanya. Anem a posar una mica en context l'audiència. La jornada laboral torna al centre del debat social i polític. El govern espanyol ha aprovat la reducció de la jornada dels funcionaris de l'Estat fins a les 35 hores setmanals, una mesura que afecta més de 220.000 treballadors i treballadores i que suposa treballar 2 hores i mitja menys sense la reducció salarial. Aquesta reforma, pactada amb els principals sindicats, busca millorar la conciliació laboral i personal i equiparar les condicions amb moltes administracions autonòmiques i locals que ja aplicaven aquest horari. Comencem pel més bàsic. Què us sembla? Esteu a favor o en contra de la jornada laboral de 35 hores i per què? Dale, Juan. O Robert. O Montse.
Aviam, sí, estic a favor. Però, compte, em fa molta por una frase que em va dir molts anys enrere un director meu d'una empresa pública, que es pot cobrar amb diners o amb dinars. I em fa por de que això sigui un pagament amb dinars. És a dir, 35 hores, fantàstic, però en aquests moments en el país, dades de l'IDESCAT, o sigui, no de cap sindicat ni de la FAI, el 47% de les persones no arriben a final de mes. Per tant, compta amb aquestes reduccions horàries explicades d'una manera conciliació familiar. Què és conciliació familiar? Què és salut social quan no arribes a final de mes? Compta amb aquestes coses i a partir d'aquí, si ho valorem, podríem dir com una reducció de la jornada, mantenint la productivitat i, consegüentment, podríem dir, podent seguir lluitant per uns salaris dignes per poder viure, no per compensar la feina, sinó per viure, fantàstic. Si això no és així, és un atzucat que difícilment ens sortirem, perquè si ja mantint el poder adquisitiu dels salaris amb un nivell normal, no, ja veiem que no arribem, qualsevol estratagema que es faci, podríem dir, a partir de com que heu, treballeu menys hores, pot ser terrible recuperar una qualitat de vida important pel 47% de la població de Catalunya.
Bueno, jo trobo que tot el que és... Mira, només tenim una vida i no hi ha moviola. Hem de treballar, perquè a més ens dona, no sé, sentit, no? És un leitmotiv, però també tenim família i hem de conviure. Tot el que puguis ser, poder treballar i viure amb un equilibri és important. Crec que hi ha molta gent, hem crescut amb gent, i també es podria repartir més la feina, de manera que... Però això s'ha de fer amb tots, tenint en compte tot el que tu has dit, eh? Però tenir qualitat de vida també està molt bé. I, per exemple, jo veig que molta gent, moltes dones, com treballen i que tenen temps de fer el dinar, tenen temps de fer el sopar. Què passa? Doncs tires de comida ràpida, vas molt de cangurs perquè portin els nens a les extraescolars. Tot això també ho pagues. Vull dir que, no sé, poder si poguessin cuinar i comprar nosaltres i no anar tant de restaurants, però també equilibraríem això dels menjars que tu deies. Vull dir que a vegades guanyem diners, però ens els gastem per poder mantenir aquest ritme de vida tan trepidant que tenim. Buscar una conciliació en tots els aspectes, eh? Perquè sí que és veritat que la vida només n'hi ha una i l'hem de viure bé.
Home, per mi jo estic d'acord en que hi hagi les 35 hores aquesta. Jo crec que sí que està bé el que diu el Robert i la Montse, però no crec que a lo funcionario le afecte tant, que la qualitat de vida és igual, o sea, tenen una qualitat de vida i tenen que seguir mantenint-la, no? Però jo crec que los funcionarios són a los que menys l'afectarà, eh? Per tenir en compte que, a part de los funcionarios, hi ha moltíssima gent, eh? Que com es le van aplicar aquestes 35 hores? Si tenen que entrar, que això és el després, se tiene que ir aplicant a les empreses, eh? Perquè hay que tenir en compte que la nostra societat, per als funcionaris va molt bé, per les grans empreses va molt bé aquestes hores, però a partir d'ahí, a la classe mitjana, el treballador normalito, com de l'hostaleria, comerç i tot això, com l'apliquem i com fomentem. Indiscutiblement, les 35 hores serveix per conciliar molt la vida, perquè la vida tan ràpida com la tenim avui en dia no pot estar amb els fills. Bueno, que abans també lo teníem, eh? Perquè abans, en hostaleria, que és on jo he treballat, jo els fills meus només que lo veia un dia a la setmana. O sigui, vull dir que hem millorat molt, però hi ha que continuar avançant i que arriben a un grau que podem vivir tots millor.
És una mesura que és necessària, és una mesura que és precipitada o és una mesura que fins i tot arriba tard?
Per mi arriba tard, perquè el funcionariat tenia que haver arribat abans i a les grans empreses, aunque ja hi ha moltes empreses a través de los convenios colectivos de que estan funcionant. Hi ha moltes autonomies que ja lo tenen implementada ja lo que és el horari aquest. Crec que les úniques que s'escapen són Madrid, Catalunya, València, Ceuta i Melilla, que són les 37 i mitja que tenen, eh? Perquè el resto ja tenen les 35 hores. Eh? O sigui, vull dir
sempre
que...
Sempre anem als últims, eh?
Sí, sí, no, és que són avançant en moltes coses en dir-les, però no en fer-les. Eh? I aquest és el problema. Però jo crec que sí, que ja se tenia que haver... Però el que passa és que l'administració té tota una sèrie de problemes també amb el funcionariat, que és molt important. Ara fa... No sé, aquesta setmana penso que ha sigut, o la setmana passada, ja Brussel·la li va dir a l'estat espanyol que, ojo, el problema que tiene con el funcionariat que no és fixo, no?
Uh-huh. O sea, la temporalitat dins l'administració pública.
Dins de l'administració pública, que aquest sí que és un gran problema.
Tot i que ja hi va haver la llei Iceta, sí, que va obligar a regularitzar, sí, una part de la plantilla, ara veurem si aquells que van encadenant aquests contractes d'itineratge que hi ha a l'administració, sí, pública se n'han fixes i si les compensacions en cas que no aconsegueixin la plaça un cop es convoqui estaran, sí, més ben compensades. Aquest és un altre gran meló, perquè a vegades es parla dels funcionaris com si visquessin en el privilegi, sí, i no tothom que treballa a l'administració pública és funcionari, i moltes vegades no perquè no vulgui presentar-se a les oposicions, sinó perquè no es convoquen aquests llocs de treball.
Sí, bueno, la prova la tenen en l'Ajuntament de Sant Cugat, eh? O sigui, els problemes que tenen. I tenen en compte que només en 6 de cada 10 ajuntaments s'estan aplicant aquesta. O sigui, falta molt per fer, però bueno, hi ha que començar.
I sempre hi ha coses que endarrereixen, no? Ara, per exemple, vull llegir un titular, no? Que possiblement, com que les restriccions energètiques que vindran a conseqüència del que estem vivint
de la guerra.
Amb la guerra, pues que es recomanarà que es faci més teletreball.
A qui pugui.
A qui pugui. Clar, és que em fa gràcia, no? Per exemple, jo tenia una farmàcia. Les farmàcies havies d'obrir i quantes més hores obris millors. I abans teníem guàrdies i l'horari familiar, la conciliació familiar t'asseguro que era molt difícil. I trobar gent ara que vulgui fer horaris comercials, perquè encara que siguis un centre sanitari tens que fer horari comercial, que a vegades costa més gent. Perquè la gent vol qualitat de vida.
Sí, sí.
Bueno, ens ajudarà aquesta reducció a 35 hores que comença per l'administració pública però que hauria de ser exemplaritzant per la resta d'empreses i que finalment no, la llei s'anirà equiparant per millorar aquesta conciliació laboral?
Abans hem parlat del sector públic i cal recordar que el sector públic està al mig, podríem dir, de moltes queixes socials en quan els processos no s'acaben mai. Jo estic més proper al sector agrícola i realment l'administració o no funciona o fa tot el possible perquè els tràmits siguin molt lents i llargs. Per tant, dir que es reduirà, podríem dir, l'horari, si es manté la productivitat que he dit abans, perfecte, però si no, no deixa de tindre davant de la visió general de la gent un endarreriment encara més gran. I això amb una administració d'aquestes pures i dures. Quan entréssim a la fase de serveis, que serien metges, tot el sector sanitari, bomberos, policies, etc. El mateix que ha comentat la Montse, tot el tema de la sanitat que no veiem a l'hospital, però que és real. Això vol dir incrementar torns. I això està valorat per la pròpia Generalitat l'any 2024 amb 600 milions de pessetes extres.
D'euros.
Pessetes d'euros extres. Això se m'ha notat, podrien dir que sóc un boomer, cada any. En aquests dies estem demanant més funcionaris, el que tema que heu tret vosaltres respecte a les noves places, tot el que està el problema que hi ha sanitari als hospitals i a la sanitat pública. Per tant, no ens enganyem. Som un país pobre i no hi ha més diners. D'on sortirà tot aquest amalgama de diners com per poder fer que hi hagi una reducció de jornada, hi hagi qualitat de vida, perquè jo seré feliç si puc estar amb els altres, però sobretot si puc menjar també i puc pagar el pis, etc etc. Penso que no és precipitat, hauria tingut que arribar molt abans, però és poc pensat, a mi em sembla, molt poc pensat. Val? Jo lluitaré perquè hi hagi jornada de 35 hores, inclús més baixa pot ser, però que la gent pugui viure, eh? I viure no és deixar de treballar, viure és una cosa molt més àmplia, com ha dit molt bé la Montse abans, i això és el que no veig clar.
Penseu que caldrà reforçar els serveis públics amb més contractacions per suplir això? A dia d'avui, ho explicava el Juan o el Robert, ara no recordo, que només hi havia poques comunitats que no estan aplicant la jornada de 35, hi ha les de 37 hores i mitja, per tant és mitja hora menys durant els 5 dies que dura la jornada laboral del personal públic. No ho sé si potser creieu que això afectarà la productivitat o potser es pot millorar l'eficiència perquè també estàs més concentrat perquè tens menys hores i, per tant, la fatiga també es redueix menys al final de la jornada.
Bueno, jo crec que... Bueno, el que parlava...
Perquè moltes vegades, no? Sí. Ser a la feina no vol dir estar treballant. No. I allò que anomenem el presentisme,
bueno,
no?
És que per això hem de canviar molt la mentalitat que hi ha aquí a l'estat espanyol, en general, parlo en general. Perquè hi ha molts funcionaris que són molt bons. Però com en tota part hi ha de tot, no? Però la majoria, la fama que té és que no li paga un pal a l'aigua.
Però potser és una fama, no ho sé, jo...
Són etiquetes.
Sí, però bueno, anem així. Los metges tenen una disparitat d'horaris enormes. Cada autonomia van d'una manera o una altra. Los dissabtes, va fer los turnos i tot això, és fatal. O sea, és fatal, lo tenen fatal. Però, bueno, de tota manera, jo crec que és necessari que això s'apliqui. El problema lo tenim ja si això va a les empreses privades. A lo que és les empreses privades, donde tenen, que ahí está el porcentaje, penso que a través de los convenios colectivos son el 38 y algo, encara estan así, y luego lo que diría, bueno, o sea, la mitjana empresa, el treballador, y luego por sector, el sector de la agricultura no puede tener nada, la construcción no puede tener las 36. Bueno, sí que se le tenían que donar las 35 horas, pero eso es el incremento, lo que dio el incremento, igual que los servicios públicos, incremento de más bien de 11 a 15. Bueno, pues yo pienso que la redistribución de la riqueza tiene que servir, ¿no? O sea, las grandes empresas con las multinacionales y toda esta gente que no pagan prácticamente impuestos a través de las sociedades interpuestas, yo no sé qué trama tienen ahí, que tienen que surtir de ahí. Para el trabajador no le puedes apretar més de lo que estén, i a la mitjana empresa tampoc.
Parlem moltes vegades de la reducció d'ingressos i què suposarà això per l'empresa privada, però evidentment no totes les empreses són iguals, ni les pimes, que és un teixit molt potent a Catalunya, ni les grans empreses, però moltes vegades quan veiem resultats de grans empreses els beneficis són milionaris, per tant... que a vegades diguem que és com tot molt impossible, però després els resultats són molt positius. Sí. Repeteixo que, evidentment, no és el mateix a totes les empreses i cada idiosincrasia és diferent.
Tens el cas de la banca, Caixa. Dic Caixa perquè sé que han tingut resultats milionaris i té un gran conflicte ara amb els treballadors laborals. Llavors, a veure, jo crec que totes les administracions, totes les empreses, hem de cuidar el capital humà, perquè tot funciona per les persones. Si no cuides a les persones, t'estàs tirant un tret al peu. Clar, hi ha marcs legals i tal, però les persones tenim uns límits. Hi ha molta gent voluntària, voluntariosa, a tot arreu. No vull posar etiquetes, hi ha gent que no farà mai res i sempre pensa que tothom li ha de donar. I tots hem de conviure a vegades dintre de l'equip amb una persona així. Bueno, costa. A vegades tens una persona que per lo que sigui no tira, i a vegades són temporades, a vegades ja és crònic, però en general hi ha molta gent que treballa i potser fa més hores per cobrir els altres, i què passa? Que es cremen. Què tenim ara? Molt absentisme laboral. Hi ha molt trastorn mental. Hi ha molta angoixa. Algo hem de fer, perquè estem emmalaltint com a societat. Tenim tele, tenim cotxes, tenim internet, tenim moltes coses, però ens falta... Abans, quan érem petits, no teníem tanta cosa, no. I hi havia pobresa a les cases, però hi havia més salut mental que la que hi ha ara.
Jo agafaria una mica el de tots els companys que han anat dient, i jo diria que tenim que repensar-nos l'educació de lo que és el treball i el concepte que tenim respecte al treball. De fet, som una societat afortunadament laica, per mi, però que podríem dir seguim tenint encara guanyaràs el treball amb el suor del teu front. O sigui, quasi és una idea de càstig, el treball. Tenim que ser conscients que el treball és una activitat conscient, física o intel·lectual, que requereix un esforç continuat per assolir uns objectius o uns béns de productivitat que poden ser béns o serveis. I després, a quin nivell espanyol, la Constitució diu molt clarament que és un dret i un deure. Dret i deure. O sigui, no és que tingui l'Estat una obligació, tots som Estat, a donar treball, sinó que és un dret i un deure. Hòstia, jo tinc que contribuir al benestar, podríem dir, social, que pot ser merament per qüestions, podríem dir, intangibles o generant béns. Si això no ho fem entrar, podríem dir, difícilment podem, per mi, arribar a incrementar la productivitat. I aleshores seguirem amb això que has dit molt bé, Alba. Com més temps estiguem a l'empresa, sembla que millor estem. I no, o sigui, és allò, ande o no ande, caballo grande. Penso que tenim que reeducar-nos, podríem dir, respecte a el que és. Perquè és veritat, el model social d'ara no és el dels meus pares, i és veritat el que ha dit la Montse. Consegüentment, requereix que les relacions amb les persones, de la família i fora de la família, formen part d'una xarxa que es té que mantindre i incrementar. Però està clar, insisteixo, no vull que en canviïn els diners pels dinars. I em fa molta por, moltíssima por, perquè em fa por per el que estic veient. Els metges reclamen, per exemple, uns canvis d'horaris que representa incrementar, sí, no salari, més treballadors o l'educació, i l'Estat diu que no pot fer-ho.
Per moment hi ha un compromís a Catalunya per augmentar com a mínim les places de persones que poden accedir a la carrera de medicina amb un pla fins al 2030, no? Serà la primera plaça per tenir més metge, per formar més metges.
Formar
després
més metges,
veurem,
exacte,
si som capaços de retenir aquest talent,
sí,
a casa nostra.
Aquí no...
Aquesta és l'altra, sí.
El Robert apuntava, no?, i apuntàveu tots una mica, a la societat no és la mateixa ara que fa 30 anys, de fet no és la mateixa ara que en fa 20. La jornada de 40 hores a la setmana es va implantar a Catalunya el 3 d'abril del 1919, resultat de la vaga de la canadenca. Sí, d'això fa més de 100 anys. Això potser també ens podria servir com a pista, entenent que no som la mateixa societat, possiblement no hem de passar les mateixes hores a la feina, tenim a la conversa actual sempre com ha evolucionat la tecnologia amb noves eines, al camp, amb la revolució digital, amb la irrupció de la intel·ligència artificial, que fa que moltes feines es puguin reduir i automatitzar. Per tant, què vol dir això? Només augmentar la productivitat però sense millorar la qualitat de vida? De què ens serveix?
De què
ens
serveix?
Cal replantejar una mica aquest model. Digues, Juan.
Jo volia dir una cosa con respecte a lo de los metges, ¿no? Però pues, jo vaig llegir, penso que va ser o una declaració, no me recordo, l'any passat, en que el problema que tenim aquí a Catalunya, concretament aquí a Catalunya, sobre los metges en la universitat, és que resulta de que estan venint molta gent de fora, d'altres autonomies, a estudiar aquí a la universitat, lo formem aquí en Catalunya, i resulta que és el mínim són de Catalunya. I luego se van fora. O sea, nosaltres tenim aquí, o sea, una davallada en aquest sentit. I això també...
Vaig sentir, me recordo per la televisió, una professora que era la Rovira i Virgili. Sabeu que pel lloc on estic, la catalanitat per mi és un punt important, però menys romansos, eh? La universitat cobra per
sí,
estudiant,
sí.
I per tant, com més li vinguin de fora, els màsters, per exemple, estan plens de gent de fora, podrien dir millor que millor perquè poden cobrar. El problema no és l'arribada a la universitat. Aquest per mi va ser un gran èxit social d'un país. Podrien dir, hem incrementat teòricament la cultura. El problema és mantindre, podrien dir, que els llocs de treball que la universitat potencialment promociona realment es puguin assumir. La Generalitat l'únic que ha dit és que incrementarà les places de les universitats, inclús ajudant-se de les universitats privades. No tinc res en contra.
De fet, així començarà.
Però és un garbuig una mica estrany. Però en cap moment ha dit que incrementarà el número de places als hospitals públics. I en conseqüència també suposo que els privats. Perquè si la universitat és per formar també una universitat pública i privada, els treballs també tenen que ser així. Aquesta equació falla. Falta alguna cosa per poder tenir resultats.
Sí. Però no ens trobem que després lo tenen que fitxar a metge de fora.
Sí.
Sí, la sensació és que... Però,
i tenen en compte que la universitat aquí també és continuïs públics, no? Sí, sí. O sigui, vull dir, algú tindria que quedar a Catalunya, no? Dic jo, sí, però tampoc no. Sí,
Possiblement és el planejament també de la formació d'estudis com els de medicina, que requereixen una inversió alta per part de les universitats, perquè són estudis costosos com altres disciplines,
i això fa
que persones d'altres autonomies, que possiblement els agradaria quedar-se a casa seva o prop de casa seva, doncs com que hi ha poques places es vegin obligats d'alguna manera a desplaçar-se per estudiar en altres universitats, o bé perquè no poden accedir, perquè no n'hi ha al seu territori. A la meva època no es podia estudiar Medicina a Girona, per exemple, igual que no podia estudiar periodisme, i per això moltes persones vam haver de desplaçar-nos a Barcelona. Doncs el mateix deu passar en altres, no? Hauríem d'estudiar també quines formacions s'ofereixen i quina sortida té al mercat laboral, però que no dic que hagi d'anar correlacionat directament.
Jo voldria que eren metges catalans que sortissin de la nostra universitat aquí i que si quedessin aquí a Catalunya. No que vinguessin tot de fora i després marxen a altres autonomies.
Aquesta jornada de 35 hores setmanals us sembla que pot ser el primer pas a altres tipus de fórmules, ja siguin com algunes que s'estan estudiant en determinades empreses privades o en determinats països també, que és d'implantar la jornada laboral de 4 dies en lloc de 5, o fer menys hores setmanals, fins i tot?
Jo trobo que hi ha empreses i sectors que poden permetre aquests experiments i les persones que treballen aquí, doncs ben fet que puguin fer, perquè puguin tindre, doncs, això, complementar la vida, perquè et dic, la vida és una i treballar és un privilegi, és un deure, és una obligació, però també és un privilegi perquè fa créixer com a persona, et socialitzes i et sents útil, però també poder complementar la teva vida amb altres activitats també és molt important. Al final del teu recorregut de la vida, doncs te'n vas, perquè tots ens n'anirem, però més puc dir, doncs me'n vaig content, no? Perquè a part de treballar, doncs he també desenvolupat les meves capacitats humanístiques o artístiques, he viatjat, he conegut gent, he fet alguna cosa per la meva societat. Això és el pack ideal, no? Doncs els que puguin fer, però clar, hi ha empreses, hi ha sectors que Pues ho pots fer a base de més gent treballant, sí. I fem més torns, perquè bueno, hi ha tot el que són serveis, bueno, són sí, les 24 aquest... hores del dia, les 36... Però bueno, més gent, sí. Més gent. En això que tothom estigui ocupat.
Tienen que ser flexibles, tienen que ser más flexibles porque, por ejemplo, ya hay grandes fábricas, grandes corporaciones que tienen que estar las 24 horas trabajando, ¿no? Siempre. Los matéis esos que en unas que pueden tener tienen una claro. Producción que pueden parar tranquilamente, ¿no? Dos, se pueden hacer, o sea, pero para mí tiene que ya, eso ya tienen que entrar dentro de lo que es la propia organización de la empresa, los trabajadores, que los barren, que digan que es mi yo para la empresa, que nosotros fese los 4 días seguidos, o en fin, horario, o sea, y la empresa no deja de producir, uh-huh. ¿No? Para mí eso es un tema que es el tema de los...
S'hauran de buscar las fórmulas que funcionen
sí, que
en
sí,
cada entorn.
Però per totes les bandes, flexibilitat i amplitud de mides, perquè és bo que tothom tingui feina, que tothom té un lloc en aquesta vida, inclús tothom té un lloc que pot fer, eh? I parlo amb la gent que pugui tindre certes discapacitats, que no m'agrada fer servir aquesta paraula, però que hi ha un lloc per fer per cada persona i li han de saber trobar e integrar, això és molt important.
Ens queda poca estona per acabar la tertúlia, però crec que tenim suficient temps per abordar la segona qüestió que us plantejava. Sant Cugat va registrar un saldo migratori intern de menys 824 persones l'any 2024, és a dir, que més veïns van marxar cap a altres municipis de Catalunya dels que van arribar a Sant Cugat. Això són dades de l'IDESCAT i es tracta d'un dels saldos més negatius del país. De fet, aquest saldo de Sant Cugat està només per darrere de grans ciutats com Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat, per tant, situa aquest top 3 de poblacions amb un saldo intern més negatiu del país. Quins creieu que són els factors que han propiciat aquesta situació?
Començo jo. Per mi és els preus i per mi, sobretot, més que els preus, que ja és limitant, la relació qualitat-preu és baixíssima. Val? El preu és altíssim i els serveis són els de fa 20 anys enrere, jo m'atreviria a dir que quasi des de principis del segle XXI. Per tant, això no funciona. De totes maneres, aquest estudi m'està bé, per mi és un toc d'alerta, però tal com em deien a mi quan estudiava, per un punt passen infinites rectes. Vull dir que tenim un punt. Val? I a mi quan ha sortit Sant Cugat automàticament he pensat bueno, però fins fa 2 dies el consistori em deia que volien agafar Bellaterra i quedar-se-la dintre, amb la qual cosa aquest punt tornaria a ser positiu. Jo diria que és un toc d'alerta i el meu toc d'alerta va amb això, preus desmesurats però sobretot la qualitat, relació qualitat-preu trencada al 100%.
Això és un punt que és veritat, però també hi ha hagut una revisió del padró, no? Que no sé quants, o sigui, que pot ser que aquests 800 seguin... Bueno, és un tema comptable, però sí que és veritat que, a veure, que viure a Sant Cugat no és barat, que no tenim els serveis que hauríem de tenir per la quantitat de gent que som i el que paguem, això està claríssim, hem perdut qualitat. No, jo no em queixo, però és veritat. Però, a part d'això, bueno, neixen menys gent, també. El futur de les escoles, bueno, ja s'estan parlant de reduir, tancar línies d'escoles. O sigui, no es neix tanta gent. Per què? Perquè no s'afavoreix. No s'està afavorint.
Tot i que, evidentment, sí. Hi ha molts menys naixements. L'IDESCAT fa com unes forquilles molt amples. La primera és dels 0 als 16 anys, que és una de les franges més elevades, possiblement perquè són d'aquesta franja alta i no de les 0, 1, i 2 i 3 anys. Però la població que més marxa és aquella intermitja, els joves adults, no? Que possiblement, lligat al problema de l'habitatge que comentàveu, són els que es veuen obligats a marxar de la ciutat perquè o bé no es poden emancipar o bé les primeres feines no estan ben remunerades i no tenen accés a un habitatge que a Sant Cugat de lloguer supera els 1.400 euros al mes i que de compra ja ni en parlem quan tens una edat que no has tingut una capacitat d'estalvi gaire elevada.
Juan, molt jove que estudia, es forma i en lligo amb el d'abans, se'n va fora a treballar perquè aquí no se'l valora o no troba feina. I això és una pena, que es gastem molt en formar gent i se'n van.
Sí, torné a lo de abans, ¿no? Con lo de la universitat. Bueno, estic d'acord amb lo que diu el saber. I és que és molt car, Sant Ugara és molt car, i això ja té un altre hàndicap, que per a certa gent ja no ven, ja no se planteja vindre a viure aquí a Sant Ugat. Ja comença per aquesta banda. Si això no encontré de la gent jove que té que marxar perquè el preu de la vivenda de tot, ja sabem que hi ha molts que treballen a Barcelona, treballen a altres pobles, però bueno, si aquí tivessin uns serveis que se fossin paral·lels a lo que és la carestia de la vida, a lo millor estaria bastant bé la ciutat. Però avui per avui, una ciutat, que ja hem parlat moltes vegades d'això, que té... que estava planejada per a 40.000 habitants, això és a la vora de 100.000 habitants, el que tenim ara. I és que no, ahir estàvem parlant d'haver agafat l'autobús, i deia, ostres, però és que Sant Cugat no se pot passar per la mida de Sant Cugat. No, és que no han fet res, absolutament, no han planificat res a lo que és de Sant Cugat, per a donar-li, no han tenit la perspectiva aquesta de dir, els anys 20 del 21 estarem així, no. I continuem funcionant com un poble. I això és impossible. I
la gent, som una ciutat amb un poble a dins. Però jo el que sí que et vull dir és que estem potenciant els barris. Mirasol ha canviat molt. Hauria de canviar més, però tu saps com era Mirasol i com estem ara. Tenim un centre comercial, que tenim un mercat i tenim... A veure, Mirasol hem millorat. Però ha de millorar la Floresta, ha de millorar Vullpalleres, i no tota la vida s'ha de fer el centre de Sant Cugat. Hem de poder tindre barris que tinguin autonomia amb tots els serveis.
Avui a casa anirem a veure una obra de teatre al Casal de Mirasol per donar vida. Clar. Però a les obres de teatre, per què se segueixen fent les activitats culturals en el centre de Sant Cugat? Per què no ho diversifiquem? Vull dir, jo ahir estava a Tona. Tona són 7.500 persones. Mirasol som 18.000 persones. Això no té cap raó de ser. Per molt que surti qui vulgui de l'Ajuntament explicar-me que podrien dir estan fent diferents coses i tal... El centre comercial ha sigut una gran troballa com a centre, però ens han tret absolutament tota la xarxa comercial que hi havia dintre de Mirasol. En aquests moments és un barri inhòspit per caminar. Passo molt bé caminant per Mirasol, però no hi ha cap botiga, no hi ha cap bar. Vull dir, hem de tornar a mirar de constituir el barri com a tal. El mercat de pagès de dissabtes, 4, no hi ha bar... Ostres!
Sí, però bueno, és que jo estic molt content de que Mirasol vagi tan bé i els barris de Sant Cugat vagi tan bé. No, ni la Floresta ni l'Esplana estan... Bueno, jo vaig arribar en el 96. La Floresta està exactament... Fa 30 anys. La Floresta està exactament igual. L'Esplana està exactament igual. No se ha fet res. Res. Bueno, sí, l'únic que s'està fent últimament són cases.
Cases i de lujo, cases.
Sí, sí, clar, clar, clar.
Perquè, que ja veig que la casa ara...
Però, però per la gent que vivim a la Floresta i la Plana, res, en absolut.
Ja.
Que aquestes són totes les reivindicacions que venim sempre fent de que la Floresta són ciutadà de segona. Se lo vaig dir un dia en una reunió al Vallès i se va posar... Oh, això no pot ser, aquí en Sagua són tots iguals. Pues no, senyor.
No és veritat.
Nosaltres som de segona categoria.
Nosaltres somos mejor, tenemos una piscina llena d'aigua cerrada. O sea, esto ya es la lujuria del lujo.
Però bueno, nosaltres... És que no... Bueno, tenim un condis.
Nosaltres un Caprabo...
Bueno, no, pues sí, però bueno...
La Ponderosa...
Això no l'han posat ara, que s'han fet carga los pakistanidels. Tenim una farmàcia, menys mal. Després, sí, què més té la Floresta? Sí, molts cotxes, que ja ni lo de la Floresta poden aparcar. I luego després, com que és una residencial, de quan en quan, arriben la policia local i comença a multar los veïns. I quan le dius al regidor, le dius a l'alcalde, nosaltres no manem en la policia. Què passa aquí?
Sabeu què hem de fer? Haurem de fer tertúlies de barri.
Mira,
a
Ràdio Mirasol, a Ràdio La Floresta, ho estem plantejant, podríem dir, perquè és veritat, els barris no tenen veu. I la meva no és la veu del barri, la meva és la meva veu.
Una de les veus del barri.
És una de les veus.
Tenim Mirasol i La Floresta representats. Sí. Intentem tenir tothom representat, també. La Floresta té bastanta... Té alta representació a les tertúlies. Sí.
Les planes. És el gran barri abandonat i que necessita... Hi ha hagut allí...
Hi ha una... convidat fa poc l'Emilia Cruz, que ha estat molts anys reivindicant les necessitats que té.
Hi ha una constant aquí a Sant Cugat ja de fa molts anys, i sobretot a la Floresta, que és la gran empenta que té, sobretot en qüestió cultural, les entitats que hi ha, de tot... Si no funcionessin les entitats, l'Ajuntament de Sant Cugat no existiria ja. Res. Perquè és la entitat, és el voluntariat este de voler avançar, a pesar de que l'Ajuntament cada dos per tres estan posant tasca, plan, te van tallant. I avui parlaríem molt d'aquestes coses.
Però se'ns acaba el temps.
Sí.
Saps què passa? Que ara estem amb lo perfecto és enemigo de lo bueno. Això m'ho deia una persona. I ara estem amb tanta excel·lència, amb tot, tant control, i tant auditats, i tant intervinguts, i cuidado, i hem de licitar, i hem de no sé què, que, a veure, un any per fer una cosa que està aprovada i no sé què. I ara, l'altre dia vam visitar el barri de Bullpalleres. Bueno, ho deixo aquí. Sembla estrany com les coses s'eternitzen, no sé, àmplies dificultats.
Sí. L'administració seria una altra tertúlia per parlar,
Àmplies dificultats.
De com costa que tot està pensat en tot cas, perquè les coses es facin ben fetes i passin tots els filtres, però evidentment això fa que tot vagi molt lent i exaspera, i ho sé, perquè tenim molts companys a l'Ajuntament, a les persones que hi treballen.
Ells mateixos estan frustrats. Sí, és que el que us deia de la trastorn mental, hi ha una malaltia generalitzada de...
Que hem de canviar. Des de l'any 17 hi ha una institució municipal per fer una biblioteca a la Floresta. Una biblioteca normal. No tenim.
Ens acomiadem, perquè ens estem menjant el temps i tenim l'entrevista amb l'Admayer i no li deixarem espai. Juan, Montse, Robert, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
I ànims a tothom. Ànims a tothom.
Health in Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Health in Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
Perquè la teva salut és el nostre futur.
Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
Us sobta veure una persona amb discapacitat sortint de festa? 3, 2, 1... Discapacitades! Jugar al pedra, paper, tisores amb tu seria massa previsible.
Ah, no tens mans?
No se recomienda hacer en sus casas, háganlo.
Red flag.
Oi que sí?
Sí. Sí.
Ja disponible a cugat.cat.
Mare meva.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.
La santcugatenca Admire es prepara per fer un pas clau en la seva trajectòria amb el llançament del seu primer àlbum, un projecte ambiciós i molt personal. Artista multidisciplinar i amb una aposta clara pels formats llargs, ha presentat recentment nou single i videoclip, com recordarem, és Se Fue. I avui torna a Ràdio Sant Cugat. Admire, què tal? Com estàs?
Molt bé, molt contenta d'estar aquí.
Escolta, a punt de publicar el teu primer àlbum.
Sí, fort. Ja és. O sigui, he tardat 3 anys. A part, he anat venint aquí.
Clar, has vingut en comptagotes, sí, presentant cadascun dels singles, no?, dels temes que anaves presentant, perquè a més tot sempre anava acompanyat amb videoclip, si no, sí, recordo malament.
Sí, sí, soc molt de videoclips, jo, m'agrada molt.
I escolta una cosa, en quin moment arriba aquest primer àlbum? Com a artista, en quin moment creus tu que arriba aquest primer treball?
No sé, jo crec que arriba en un moment molt, molt bonic. També jo crec que després de tota la feina, doncs ha de venir aquest moment, que et porto també molt de temps treballant en això. I jo crec que també he tardat tant perquè han anat passant coses al projecte, han anat creixent molt, llavors ho he anat com integrant també a l'àlbum. I no sé, sento que ara surt i jo sóc un artista molt més sòlida, que, bueno, com...
Ha anat madurant tot.
Sí, com que tot tira, sento, i que ara, pues això, trec l'àlbum i sento que hi ha una artista darrere.
Mm-hmm. Es dirà Revelación?
Sí, 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 sí.
Quina ha estat la revelació?
Uf!
D'aquest treball.
Jo crec que és com una mica com concebo jo l'art i és una mica com aquest... com el moment de que et ve l'esperança, no? Una revelació que tens la inspiració i dius, oh, vale, i pot ser amb tot, no cal que sigui només amb la creació, sinó com de, ostres, de sobte t'il·lumines i veus una possibilitat, no? D'allò que no veies, ho veies tot fosc, de sobte dius, ai, pot haver-hi un camí, no? Doncs aquest seria la revelació.
I això està previst que surti el mes d'abril?
Sí.
Tens data?
Hi ha data, encara no l'he dita, però la puc dir, el 17 d'abril.
17 d'abril,
sí.
El primer àlbum d'Admire. Amb quines influències?
Una mica com s'han pogut veure en els singles, hi ha una mica de tot, però el definiria com dancehall afrobeats, però també hi ha balades, també hi ha... No sé, un poco de todo. Jo he volgut experimentar molt i segons... O sigui, m'he volgut com centrar en el concepte. Llavors, arrel d'aquest concepte, fer les cançons que a mi em venien, o sigui, com m'ajudaven a expressar això. A vegades és amb ritmes afrobeats, a vegades és amb una balada, a vegades és amb algú super experimental, com pop experimental, no sé. Jo no sóc molt de definir, tampoc.
Recordo que en algunes entrevistes, quan havies vingut, et definies com un artista d'àlbums, no? De projectes més grans.
Sí.
Quan, el temps que portes, abans has parlat de 3 anys.
Sí.
3 anys, aquest projecte?
Sí, sí, 3 anys.
I notes que et permet explicar en el treball que pots desenvolupar en tot aquest temps, doncs, una mica el que ets, et permet manifestar-te com tu vols, i ho fas a través dels singles, que són petites, no?, entregues?
Sí, sí, també... Clar, pensava que treure un àlbum de sobte, també com jo estava en un punt com molt més inicial, pues no era la millor estratègia. Llavors he anat fent com... També s'ha allargat perquè he anat traient com molts singles que formen part de l'àlbum, però així com que s'extenia una mica més i pot durar més l'àlbum.
També perquè això et permet rebre el feedback, no?, del públic, veure una mica quina és la resposta que pots anar... recollint de la gent que et segueix.
Sí, però al final molts singles ja estaven creats, o sigui, com que no ha sigut de, ostres, aquest ha anat molt bé, doncs faré l'àlbum més cap aquí.
No has hagut de fer una tria,
vaja. No, no, no. Que va, que va. Com que jo ho he tingut molt clar, la creació va per sobre, però sí que pues, bueno, et dona idea. Però clar, jo també penso, són singles que han escoltat com un, però clar, jo tinc tota la visió de l'àlbum. Llavors és com, vale, potser t'agrada un, però has d'escoltar l'àlbum, saps? Perquè tingui tot sentit. Llavors, com que tampoc em deixo guiar molt per si un single ha triomfat més o no, perquè no... Per mi l'àlbum és com una altra cosa.
Mm. Al principi t'hem definit com una artista multidisciplinar. El teu projecte és molt global, perquè hi ha música, perquè hi ha dansa, perquè hi ha imatge amb aquests videoclips. Com treballes tota aquesta dimensió multidisciplinar que comentàvem?
Pues em surt molt natural. Sí? Jo crec que sí, sempre, o sigui, no ho penso en plan, ai, ara faré un videoclip superxulo perquè, clar, he de fer bons... No, és com, possiblement m'agrada i ho faig el millor que puc. I de sobte pues, és algo que la gent em diu, ostres, t'identifica molt fer uns videoclips molt xulos. I jo, ah, vale. Però no sé, crec que em baso molt a fer, o sigui, com, ja que lluito per aquest camí que és tan difícil, pues és com, si ho faig, vaig a fer el que em surti i o sigui, com fer realment el que em doni la gana. I llavors això estic fent. De sobte em ve de gust fer un documental, pues lo hago. Em ve de gust fer un videoclip al claustre, pues em busco mil i una maneres de poder-ho fer. Llavors crec que és bastant això.
Et surt com natural, no?
Sí.
O sigui, no hi ha una estratègia, un pensar a veure de quina manera pot anar millor, sinó que ho veus d'una manera global, no, el resultat?
Sí, com, jo crec que és molt fidel a mi, o sigui, com jo he ballat sempre, m'agrada, o sigui, soc actriu, també he estudiat com interpretació, canto, llavors, no sé, faig com les coses que a mi pues, m'agraden i gràcies a que tinc com Admire és com al final l'excusa per poder fer tot això que jo sempre he volgut ser.
I la producció també te la fas tu?
Sí.
Perquè recordo que l'última vegada també feies aquest paper. Tot
producció,
ho fas tu.
Dius musical o producció de videoclip, o sigui, com produir el projecte? Dius.
Bueno, el projecte, aquest àlbum.
El projecte, sí, sí, 100%. Musical sí que també estic a la producció, a l'estudi, però m'ajuden altres productors. Però al final estic com jo al capdavant, com això, produint i portant-ho a terme, perquè pots tenir molt bones idees i dir, ai, sí, jo vull fer bons videoclips, però com els fan, no? En plan, qui els porta a la realitat? Doncs això és una feinada que bueno, que crec que se'm dona bastant bé i això fa que, pues que siguin reals les coses, no que en tingui bones idees, que això crec que tothom, però les porto a la realitat.
Mm-hmm. Parlaves del claustre i precisament aquest és l'escenari, el claustre del monestir de Sant Cugat del teu últim videoclip, el Se Fue. Per què has triat aquest espai tan simbòlic de la ciutat?
Doncs jo la veritat que estic molt contenta d'haver-ho gravat allà, em sento molt agraïda perquè sé que bueno, no sé si s'han gravat més coses, però almenys com a videoclip és el primer que es grava. Sé que són molt curosos, també
sí.
Hi han hagut moltes normes, vull dir que està bé. I, bueno, això es remunta a fa quasi 3 anys. De fet, és quan jo volia fer un àlbum, però que al final no va sortir. Que jo
alguna
volia...
cosa tenia a veure amb Sant Madí?
Sí, sí, sí.
Oh,
sí.
Amiga.
Allà va sortir com la semilla que això, no? Després de 3 anys pues, ha culminat en algo diferent, però que si no hagués passat allò, no hagués passat això, saps?
Mm-hmm.
Llavors, allà jo crec que va sortir... Clar, jo tenia una idea per fer un àlbum que, bueno, que era com crear l'ermita i tal, i ho vaig lluitar molt i al final pues, no es va poder donar. Però gràcies a tota la lluita que vaig fer, doncs vaig conèixer pues, a l'Ester Madrona, no sé, com funcionava també una mica els espais d'aquí de l'Ajuntament, i em va dir, bueno, doncs potser a l'ermita no pots gravar perquè no és nostra, però alguns espais nostres sí. I llavors vaig saber que el claustre sí que podria, i bueno, que no ha sigut com...
No ha sigut fàcil, no?
No, no. Mm. Però bueno, que gràcies a això, no sé, que molta gent a vegades es pensa que fer una cosa i que no surti és com un fracàs, però... O sigui, pot ser un fracàs, però sempre aprens coses i sempre t'emportes coses. Llavors, sempre em diuen com, ah, és que saps fer de tot. I dic, bueno, no sé, és que simplement faig les coses que, pues, que toquen, no? I si toca aprendre a produir, pues, aprendré. i que potser no em vull dedicar a això i tal, però bueno, que són coneixements que t'emportes i mai saps quan et poden venir bé. I llavors, pues sí, pues això.
I a més, com que això és un símbol de la ciutat, també t'identifica, no?
Sí.
Identifica no només la teva música, sinó la teva, bueno, identitat com a santcugatenca. Has apostat per l'autogestió, dèiem abans, en el teu projecte. Quins han estat els reptes més difícils? Ara parlaves de superar, no? Quan tens obstacles en el camí, traves... quins són els reptes que dius, mira, això ha sigut realment una pedra de toc, no?
Pues, clar, en 3 anys ha passat moltes coses. O sigui, com, hi ha hagut molts reptes, també. Hi ha hagut molts reptes creatius, de, pues, jo he tingut en diverses èpoques diferents com bloquejos, de dir, ostres, és que vull, o sigui, vull fer l'àlbum, vull crear i no, o sigui, no puc. No em surt res, no m'agrada res... Bueno, com bloqueo total. Llavors, pues, el superar això també, i no només un cop, sinó diversos, sento que pues, ha sigut un gran aprenentatge i això m'ha fet ara estar com molt més segura com jo com a artista i tenir moltes més eines per crear i, bueno, no sé, sí, més experiència. I després crec que és una gran... cosa que és bastant difícil per mi és gestionar el projecte en quant a persones, diners també, com tota la part més de producció, més de jefa, diguéssim, que ara pues, també s'està professionalitzant tot molt, llavors com, bueno, entren moltes coses que ja no és jo sola cantant i faig música, sinó que hi ha tot un equip darrere, tota una infraestructura, i és molt xulo, però bueno, treballar amb moltes persones i ser tu la líder, pues, té coses bones, però té coses dolentes també.
Què creus tu que sorprendrà de l'àlbum?
Uf! No ho sé. Jo crec, espero que els hi arribi, que entenguin el viatge i que puguin connectar amb alguna cançó, ni que sigui. Però sí, jo crec que sí. Sobretot les més emotives, jo crec que sí que arribaran més. Jo crec que algo que no ho he fet com tan conscient, crec que és més amb la meva forma ja de crear, molta gent que ha escoltat l'àlbum m'ha dit com, jolín, que valenta i que vulnerable són les lletres. I jo com, ah, sí, o sigui, òbviament em mostro vulnerable, però no ho veia com algú com tan heavy que estigués dient, no? I hi ha algunes frases tal que la gent diu, ostres, amb Se Fue també ha passat una mica, no? Que, com, ostres, sí que t'has obert, tal, i jo, pues sí, de eso va un poco. Llavors crec que coneixeran a un admirer molt més vulnerable, bueno, també el que porten escoltant, no? Però com que és un àlbum amb lletres molt, molt crues.
I és possible que et trobis amb algú que et faci la comparació i digui, això s'assembla una mica a la Rosalía. És possible?
Jo agraïda, la veritat. Sí, sí? Ja m'ho diuen bastant.
Sí?
Sí, sí, sí. Jo crec que com, bueno, al final d'artistes, o sigui, per mi és un gran referent i, vamos, o sigui, és que em sento super halagada perquè em diguin això. A part, penso, que guai perquè m'encamino cap aquí. Si em diguessin, t'assembles a, jo què sé, a Noel, diria, ostres, pues, algo estic fent malament, no? Però si m'escolten a mi i el primer que pensen és, ostres, s'assembla a Rosalía, jolín.
Però per l'estètica, sobretot en els videoclips, per exemple, aquest últim videoclip, Se Fue, jo crec que és bastant més similar, no?
Sí, com el power aquest d'una tia allà com... demostrando i sí, com molt de poder, jo crec que sí. També jo crec que és com el gran referent, almenys que tenim aquí a Espanya, de pues això, no? Una tia poderosa tal, pues, penses en la Rosalía. Com que segur que hi ha moltes altres ties que són semblants, però tothom pensa en ella perquè és com la gran.
I escolta'm una cosa, i amb això acabarem. Mirant cap al futur, com t'imagines la posada en escena d'aquest àlbum en directe?
Uf, doncs pues ja ahir vam començar amb assajos.
Ah, sí?
Sí. I la veritat que estic molt contenta. Han entrat dos noves ballarines. Pues això, va tomando forma. Però clar, és com tot va junt, perquè estreno... O sigui, tinc un concert el 15 d'abril, que és com 2 dies abans de l'àlbum. Llavors, clar, la presentació oficial és el...
El 17?
El 16... A veure, és que se'm barregen els dies i els mesos. El 16 de maig és la presentació a l'Alaüt, que és aquí a Barcelona, que és com la meva primera sala, com per mi és la presentació oficial. Però, per coses de la vida, tinc dos concerts abans d'això, que són a aquests festivals rotllo a la FIM i a Mèrida, un que es diu MUM. Llavors, no és pel públic, sinó que és com per gent de programadors i tal, però clar, jo ja he de portar el show fet. Llavors se m'està ajuntant com fer l'àlbum, fer el show, que clar, fer el show és com també mashups, assajar, coreos, llums, tal. Llavors és com, jolín, tot, tota la vegada. Mm. Però bueno.
Estàs ben ocupada, eh?
Sí, ara mateix sí.
Ara falta que després d'aquests tastets que faràs, doncs acabis tancant una possible gira o...
Sí,
o...
ara per l'estiu ja estem... O sigui, ja hem tancat unes quantes dates i que es tanquin més arrel, jo crec, també d'aquests festis i això, com que estan fets perquè surtin altres concerts. I ja de cara a la tardor i tot això, vull dir que molts més.
Admayer, t'hem vist créixer, hem vist créixer l'àlbum. Ara esperem poder també assaborir aquest resultat.
Totalment. La veritat que és com molt, molt bonic poder venir aquí després, o sigui, com anar veient com vaig creixent. Em sento molt contenta i tornaré aquí quan vulgueu.
Gràcies, que vagi molt bé.
A vosaltres. Yeah! Madam, but I don't know if I can represent for Admayer. Bring the fire. Burn Babylon Street down to the wire. Bang. Jump them loud. Girl, them free and proud. Babylon shit. Era Babylon. Está loco, todo loco, loco, endemoniado. Paquito, Paquito. Está loco, está loco. Está loco, todo loco, loco, endemoniado. Era Babylon.
Que ya te encontré. Que Maroon tiene hambre de mí. ¿Qué será de mí? Yo no sé, yo no sé. Ven y pégate a mí. Otra noche que ya te encontré. Que Maroon tiene hambre de mí. ¿Qué será de mí? Yo no sé, yo no sé. Ven y pégate a mí. Ven y pégate a mí. No puedes frenarlo. Es más grande que tú. Siente mi fin. Se siente de ya.